Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
Què s'ha fet de Josep Marimon? On ha fugit l'assassí? Tornarà al poble per acabar amb els veïns que han sobreviscut a la matança? Es farà justícia amb ell? Era boig o no era boig? A l'anterior capítol de Crims us vam relatar els crims de Josep Marimon, que la tarda del 19 de maig del 1928 va deixar una estesa de cadàvers a la Pobla de Ferran, un llogarret molt petit de la Conca de Barberà. Armat d'una destral i una escopeta, el Josep de Cal Hostaler va matar 8 criatures i una dona i va deixar malferides 3 dones més. En aquelles hores, la major part dels adults de la Pobla, homes i dones, eren als camps de cereals dels voltants, a l'últim dia de la virba, la neteja de les males herbes. El Marimon era un dels pocs adults que es quedava al poble. No podia treballar perquè tenia una tuberculosi que li afectava la columna vertebral. Sovint jugava amb els nens més petits, que encara no anaven a escola a Passanant. Però aquella tarda, per la raó que sigui, en lloc de jugar-hi, va decidir fer una matança i després fugir. Aquí ens vam quedar el capítol anterior. Encara no sabem si el van atrapar. Encara no sabem moltes coses. Per saber-les, haureu d'escoltar el segon capítol dels Crims de Marimon.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Per què, de sobte, algú decideix agafar una arma i matar 8 nens i unes quantes dones? Aquesta pregunta podria valer per a tots els assassinats múltiples. Per què Josep Marimon, un noi a qui consideraven un bon jan, va disparar l'escopeta contra la canalla i va clavar la destral a qui se li posava al davant? Per bogeria? Anirem al 1928 a conèixer els detalls de la persecució contra l'autor d'una massacre que va fer la volta a Europa i fins i tot va sortir als diaris d'Austràlia. I mirarem de posar una mica de llum a tanta foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Els crims d'en Marimon van tenir un gran impacte a Catalunya, a Espanya i fins i tot ressò internacional. Els diaris van enviar un grapat de periodistes a la Pobla de Ferran, el poblet que depenia del municipi de Passanant, a la Conca de Barberà, a mitja hora en cotxe de Montblanc. Escolteu què deia el diari El Diluvio el dimecres posterior al crim, mentre continuava la persecució de Marimon.
José Marimon Carles, después de cumplir el servicio militar, volvió a la Pobla. De esto hace unos 3 años. Se dice que el autor del horrendo crimen padece una afección medular que le impide todo trabajo. Los padres de Marimon, honrados labradores de la Pobla, están consternadísimos, no acertando a explicarse lo ocurrido.
Ara entrarem en aquesta afecció medular que patia Josep Marimon. Abans, però, fem un breu repàs del que va passar aquella tarda del dissabte 19 de maig de 1928. Adolf, ens ajuda, sisplau?
Són les 4 de la tarda tocades. Josep Marimon, el Josep de Cal Hostaler, s'endú 3 nens molt petits a l'altra punta del poble, a un paller que és a la banda nord, mirant a Guimarà. els diu que té uns colomins tancats en aquest paller i que ja veuran com els mata a trets d'escopeta. Però un cop dins, agafa una destral i mata les tres criatures. Enterra els seus cossos a la palla i surt al carrer. Desfà el camí cap a casa seva, cap al sud del poble. Una dona de 45 anys, Rosa Eloi, cosia el replà de l'escala de casa seva acompanyada de la nena d'uns veïns. A la dona, Marimon li clava una destralada i la deixa en estat d'agonia. A la nena l'empaita, la mata i amaga el cos al corral. Torna a sortir al carrer. S'atura a la casa de la Francesca Canela, de 70 anys, que donava de menjar als animals al corral de casa seva. Des de fora, apunta amb l'escopeta, dispara i la deixa morta. Quan dura aquesta primera seqüència dels crims de Marimon és impossible saber-ho. Sabem que un esquilador va arribar llavors al poble i que durant una estona Marimon va dissimular i va esperar. Inquietes de no veure els més petits, dues dones joves, Antònia Marimon i Marina Roca, van començar a buscar-los per una banda del poble. Mentrestant, per l'altra banda, Marimon es va endur a un paller tres nens més grans que havien sortit a les 5 de l'escola de Passanant. També aquests els van serronar amb la història dels colomins. I també els va matar. I encara un altre noiet que va entrar de sobte al paller buscant els més menuts el va perseguir i matar d'un tret d'escopeta. Ja devien ser les 6 tocades. Després, Marimon se'n va anar cap a casa. Les dones ja havien descobert els cossos dels més petits amagats en un paller i van córrer a cal Marimon, no perquè es pensessin que era el culpable, sinó per demanar-li ajuda, precisament. Era l'únic home del poble i, a més, tenia una escopeta. Amb aquesta arma, justament, les va disparar i va deixar malferides les dues dones. Quan fugia, Marimon encara va disparar contra una àvia i la seva neta, que es van salvar de miracle. A la Pobla va quedar una estesa de 9 cadàvers, 8 nens i una dona, una altra dona en plena agonia i dues dones més amb ferides greus.
Marimon era l'únic home al poble perquè estaven tots els altres birbant i traient les males herbes dels trossos. Adolf, què més sabem de Marimon?
En Josep Marimon, que li deien el Josep de Cal Hostaler, allà a la Pobla de Ferran, havia nascut el 1902. Va anar a escola segurament a Passanant, com algunes de les seves víctimes, ara ho hem vist. La seva família, molt respectada a la comarca, tenia algunes terres on el Josep hi va treballar de noiet, igual que els pares i els seus dos germans. L'exèrcit el va cridar el 1921. La premsa de l'època, després del crim naturalment, va explicar que el Josep havia volgut fer carrera militar, però que al cap de 4 mesos el van llicenciar perquè se li va manifestar l'anomenat mal de pot.
I què és el mal de pot?
Doncs ho hem anat a preguntar a un dels màxims especialistes que tenim a Catalunya en aquesta malaltia, que és el doctor Joan Cailà.
La gent que té tuberculosis o tenia tuberculosis, sempre hi ha un petit percentatge que presenta formes greus. Una seria el mal de pot. Mal de pot es dona quan afecta a la columna vertebral i llavors es dona lloc a que el disc intervertebral pues es fongui, diguem, i llavors hi ha grans deformitats, no? Grans deformitats que poden donar lloc inclús a paràlisis i a situacions extremadament crítiques per a la persona que ho pateix.
La tuberculosi el 1928 era una malaltia molt estesa i, com passa massa vegades, al damunt dels malalts hi queia un estigma social.
Era molt estesa. A començament del segle XX, només a la ciutat de Barcelona, morien unes 300 persones de tuberculosi per cada 100.000 habitants. La tuberculosi afecta primer els pulmons, però pot acabar també afectant la columna vertebral i provocar aleshores una incapacitat. Va ser justament el cas de Marimon. Sabem que el van operar el 1923, 5 anys abans dels seus crims. Llavors encara quedaven molt lluny aquells tractaments amb estreptomicina i isoniazida. En casos extrems de deformacions, el que es feia eren operacions pal·liatives, una mena de remei a la desesperada. Els metges, per dir-ho com ens ho diu el doctor Cailà, feien bonament el que podien. L'operació de Marimon no va anar bé. Li va quedar una coixesa permanent, també diu que se li agarrotava la part inferior del braç esquerre, havia de dur una cuirassa ortopèdica per la columna deformada. Els dolors també eren molt forts. Es veu que més d'una vegada va dir que no podia suportar tant de dolor i que s'acabaria suïcidant.
És obvi que tenir tuberculosi ni cap malaltia no converteix ningú en un assassí. Però, Adolf, tu que has investigat a fons aquest cas, has trobat si pot tenir alguna relació aquesta malaltia de Marimon amb el seu crim?
Tens raó que la malaltia no explica el crim, això de cap manera. Però segurament va influir en el caràcter de Marimon, diu el doctor Cailà.
Pot influir d'una forma una mica indirecta, potser el mal de pot, no? Perquè és una malaltia que genera o generava, sobretot en el passat, un gran estigma. Llavors és possible que la persona pues, fos molt criticada, els nens, gent gran, inclús se n'enfumessin d'ell, d'aquesta persona, i llavors, clar, aquesta persona podia arribar a haver estat, no ho sé jo, clar, no ho sabem avui en dia, podria haver estat en una situació molt crítica, llavors una situació molt crítica en aquest sentit de l'estigma en una persona que de base pogués tenir alguna mena de paranoia, pues, bueno, pot arribar a explicar el problema que hi va haver.
Clar, no se li pot demanar al doctor Cailà una mena de diagnòstic al cap de 90 anys del crim, no? Però sí que li vam demanar com ens podem imaginar la situació de Josep Marimon amb els elements de què disposem en aquell llogarret de la Pobla de Ferran.
Físicament estaria probablement en una situació molt dolenta i, a més, hem de tenir en compte que era una persona de 25 anys aproximadament, no? Llavors, clar, una persona jove que se senti invàlida, criticada pels seus veïns, potser tal vegada se n'enreien d'ell fins a nens i fins a adults, etc. Realment podia estar en una situació psicològicament inclús molt crítica i físicament també, perquè bueno, pot donar el mal de pot, pot donar lloc a grans deformitats.
Tan dur com la malaltia, doncs, era l'estigma que queia sobre el malalt. No podem dir segur que aquest fos el cas de Marimon, però és molt probable que visqués amargat pel dolor i també pel rebuig que sentia d'alguns dels seus veïns. Llegim què publicava el diari de Madrid El Sol aquells dies.
Las primeras noticias afirmaban que se trataba de un loco, pero parece que más bien es un desesperado, que encontrándose enfermo ha querido vengar su estado.
Després de matar 8 criatures i una dona, molta gent el considerava una fera, una bèstia, un monstre que calia caçar. Els primers dies la seva fugida semblava destinada a acabar molt aviat. El dimarts, 3 dies després del crim, la premsa publicava que l'alcalde de Passanant havia dit que l'assassí rondava pels voltants de Belltall i que estava convençut que Marimon cauria molt aviat en poder dels seus perseguidors. Però anaven passant els dies i no el trobaven. Llegim La Veu de Catalunya.
Produeix molta estranyesa que el criminal no sigui trobat per la Guàrdia Civil ni pel sometent. Hom creu que no pogué anar gaire lluny, ja que està impedit. Es creença general que es tirà un pou o se suïcidà d'un tret a un camp de blat.
Crims.
S'havia suïcidat? Havia aconseguit fugir lluny i arribar a Barcelona o a França? O encara s'emboscava en aquells terrenys que servien d'amagatall a perdius, conills i guineus? Molts veïns de la Pobla de Ferran tenien por que Marimon tornés per matar-los, sobretot a matar les poques criatures que quedaven vives. Només va faltar que a Rocallaura, a 7 quilòmetres de la Pobla, algú descobrís al costat d'una font les empremtes d'uns peus descalços. La psicosi era enorme i els grans no deixaven sortir els petits de casa. Aquells dies es va fer famosa una expressió: «No sortiu, no sortiu, que si no vindrà el Marimon». Ho deia la gent durant la persecució de Marimon i ho van dir els mesos i anys següents als pobles de la comarca i fins i tot més lluny. En aquells dies, la por a Marimon es va escampar fins i tot a Montblanc, Targa, Igualada o Cervera. Llegim a l'Imparcial que es va rebre una confidència que Marimon es trobava precisament prop de la capital de la Segarra. La Guàrdia Civil i el sometent hi van donar crèdit i el gruix de les forces perseguidores de Marimon es van desplaçar cap allà. Van fer una gran batuda pels voltants de Cervera, però no el van trobar. Tan aviat es creia que el criminal ja havia arribat a França o a Barcelona com que estava amagat a prop de casa. Hi havia diaris, com l'Imparcial, que recollien el rumor que el criminal tenia algú que l'ajudava.
José Marimón debe contar con la ayuda de alguna persona que le dé de comer, pues en esta época los campos apenas tienen nada que pueda servirle de sustento, y lleva ya 3 días y medio fuera de su casa.
Si algú sospitava de la família, s'equivocava. Els pares i els germans de Marimon també eren víctimes seues. Els pares no sortien de casa per por, per vergonya o perquè s'havien posat malalts del disgust. I un germà havia decidit afegir-se als perseguidors amb l'ajut d'un gos que coneixia molt bé l'olor del Josep i podia seguir-ne el rastre. El drama a casa dels Marimon els va posar en vers un romanç anònim publicat aquella primavera amb el títol de Letra de l'horrendo crimen de Pobla de Ferran.
José Marimón se llama el autor de esta tragedia. 26 años tenía y era joven de presencia. su familia muy honrada y con mucho sentimiento, el disgusto ahora les mata y todos están enfermos. Su hermanito, el más pequeño, valiente y muy decidido, con un perro que es de caza, buscarlo se ha ofrecido. Y con aquellos auxilios que el muchacho ofreció, junto con el somatén, enseguida se encontró.
Deixem aquí de moment el que va trobar. Les falses alarmes sobre Marimon es repetien aquells dies de maig. A Marimon, suposadament, el van veure passar per Montoliu, Albatàrrec, Artesa de Lleida. La Guàrdia Civil va seguir totes aquestes pistes i, en realitat, era un veí de les Garrigues que anava amunt i avall buscant feina. A Reus van trobar el cadàver d'un carnisser degollat dins d'un carro. Segons la premsa, la fantasia popular va atribuir el crim al boig Marimon. Tal qual, el boig Marimon. També a Torredembarra deien que l'havien vist. Llegim la Veu de Catalunya.
Ahir hi hagué una gran alarma a Torredembarra degut a la presència d'un foraster que duia una maleta i un fill a barquí i diu que va amenaçar unes criatures. L'imaginació popular exaltada per la tragèdia de la Pobla de Ferran de moment cregué que potser es tractaria de l'assassí o bé d'algú que portava intencions sanguinàries. Afortunadament, alguns se sobreposaren aviat i l'alarma no va passar a majors conseqüències.
I més a prop de la Pobla de Ferran, a Pira, en concret en una partida anomenada Pineda, un home va despertar a crits els veïns d'un mas, dient-los que tenia els mals esperits a dins. Van pensar que era Marimon. El van amenaçar i l'esperitat, el que deia que estava posseït, va fugir. Hem de tenir en compte que en aquella època, el 1928, no hi havia televisió i els diaris no arribaven arreu. Ningú tenia cap foto de l'assassí i només el coneixien físicament els quatre del poble i poca gent més. Els rumors s'estenien fàcilment i qualsevol ombra espantava. A la mateixa Pobla de Ferran, el sospitós va ser un pastor que estava pasturant el bestiar. En adonar-se'n que el perseguien, el pastor es va posar a córrer i aleshores la persecució encara es va fer més gran. Sort que finalment tot es va aclarir sense que ningú prengués mal. Alguns creien que Marimon s'amagava prop de casa. D'altres trobaven que això era impossible perquè al maig els camps no donen fruits que permetin la subsistència d'un home sol. Per això suposaven que Marimon ja devia ser a França o a Barcelona. Com més dies passaven, més esbojarrades es tornaven les especulacions. Quasi farien riure si no parléssim de crims. Mireu què deia la Veu de Catalunya sota el titular de «Continua la incògnita en l'afer del crim de Pobla de Ferran».
Corren moltes veus amb versions diferents, algunes de fantàstiques, que recollim únicament per donar la mostra de l'estat d'excitació que encara perdura. S'havia dit, per exemple, que Marimon havia estat trobat dins d'una gerra d'oli. També s'havia dit que s'havia traslladat a Barcelona en un aeroplà de la línia Latacar. Tant una cosa com l'altra s'ha comprovat que no són certes.
La premsa aquells dies estava ocupada bàsicament en dues coses. La primera, la persecució de Marimon, que de moment no donava altre resultat que un grapat de falses alarmes. En segon lloc, les especulacions sobre els mòbils de l'assassí. Als bars, al mercat, pels carrers, la primera pregunta del dia era: han agafat ja el boig? I més d'un cop la conversa derivava en una discussió sobre si Marimon era boig o no ho era. Vet aquí el que explicava l'Imparcial dijous 24 de maig.
¿Han cogido al loco? He aquí la pregunta que va de boca en boca. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que conjuntamente realizan el Somatén y la Guardia Civil, aún no se ha logrado dar con el paradero de José Marimón, el peligroso criminal que ha sembrado el espanto en toda la comarca de Pasanán. ¿Se trata realmente de un loco? Esta pregunta se la formula actualmente todo el mundo. En el pueblo, la tragedia es donde más ha sorprendido, diciéndose que no es el crimen de un loco, pues Marimon no es un perturbado.
Sobre aquest punt tenim la sort que s'ha conservat el testimoni del metge de Passanant, el doctor Laporta, al qual Marimon acudia de tant en tant per trobar un remei, encara que fos passatger per als seus dolors. Havia sospitat alguna cosa del comportament de Marimon? Això és el que va escriure el doctor Jaume Laporta. Aquest metge és l'avi del Joan Laporta, que va ser president del Barça.
Ningú del poble, i menys que ningú jo, podia suposar que Marimon estigués boig. No existeix tampoc la possibilitat que sigui un degenerat hereditari, ja que en els seus avantpassats no s'hi localitza cap cas. però la monstruositat de la seva conducta últimament m'indueix a suposar que es tracta d'un cas de follia motivada per la melangia que produïa en el seu ànim la malaltia i que ha obsessionat destrossar el seu sistema nerviós. Seria molt convenient el poder-lo capturar viu per fer un estudi fonamentat en aquest cas patològic.
En aquell temps s'entenia que bogeria era sinònim de descontrol, de rauxa. Però hi havia indicis per pensar que Marimon havia actuat de manera premeditada. Havia planejat la matança i l'havia executat amb traïdoria. Tornem a recordar a Adolf alguns detalls previs a la matança que es van saber els dies següents.
Al matí del dia dels crims, aquell dissabte 19 de maig, Marimon va anar al cafè de Belltall i allà va dir als altres parroquians que es faria famós com aquells que sortien als diaris. I ja al migdia, a la Pobla de Ferran, va fer un comentari enigmàtic almenys a dos veïns. Va dir allò de «quan m'aixequi d'aquest jazz, mai més ningú s'hi tornarà a estirar». I, efectivament, aquell jazz, aquella màrfaga davant de casa seva, van quedar maleïts com si fossin el cau d'una salvatgina. Després de matar els primers nens i d'amagar-los en un paller, sembla que Marimon va dissimular quan un esquilador es va presentar al poble per fer la seva feina. Va esperar que se n'anés per continuar el seu extermini. També es va dir que Marimon tenia ja preparada a casa una muda de roba interior per fugir.
Tot això es veia com a proves que Marimon havia planejat els seus crims. Descartat que hagués actuat de manera incontrolada en un atac d'ira, tothom especulava sobre els mòbils de l'assassí. Tornem a l'Imparcial amb un article que recull les hipòtesis que corrien per la comarca.
En el teatro de la tragedia hay dos tendencias. Una que atribuye los crímenes al odio que Marimón tenía para todos sus semejantes. Odio fundado en la inutilidad física en que se encontraba sumido y que con frecuencia le hacía víctima de crisis de desesperación en las que intentaba suicidarse. Y la otra que asegura que el criminal fue imbuido por un curandero al que visitó y que le dijo que su enfermedad no se curaría mientras viviese la persona que se lo había producido, echándole el mal de ojo. Estas cosas, que de momento no son más que conjeturas, constituyen el comentario obligado de todas las conversaciones.
Atenció, perquè això és important. Arribem a un dels punts més comentats del cas Marimon. Algú va induir-lo a cometre els seus crims? Hi va haver un responsable a l'ombra? Un curandero o una curandera li va fer creure que algú del poble li havia fet un mal d'ull? Segons l'historiador Jordi Creus, aquesta hipòtesi va donar molt de joc.
Hi ha molta gent que parla del curandero o curandera, moltíssima, gairebé tothom. De que aquesta, el Josep Marimon està tan apurat amb el seu físic, patia tant dolor que es va deixar anar, es va abocar i es va ficar en mans d'una persona pues, que d'una manera o altra li va transmetre que tenia un mal d'ull i que era indispensable acabar amb aquest mal d'ull, no? I de la manera que s'havia d'acabar amb aquest mal d'ull era doncs, la versió més extensa, vull dir, que és la que aniquilar, acabar amb tots els pobles. Començant primer, això sí, per les persones més joves.
Tan aviat es deia que el curandero o curandera era de Valls o de Reus com de Montblanc o de Targa. A vegades aquesta figura s'identificava com la d'una prostituta de Targa amb qui Marimon tenia relacions. No se sap si només sexuals o també sentimentals. En tot cas, la gent de la Pobla i de Passanant tenien molta tirada cap a la capital de l'Urgell. A menys de 20 quilòmetres hi ha molta vida comercial i d'oci. Allà hi havia el mercat que més visitaven, juntament amb els de Vallfogona i Verdú. Targa també era coneguda per les activitats culturals que organitzaven l'Aliança i l'Ateneu, i també pels locals d'esbarjo d'una altra mena. Diversions menys santes, com el joc i la prostitució. Hi havia locals de molta anomenada, com el Vermut, la Buena Sombra, la Parra, la Hechicera o el Café París. Va ser en algun d'ells on Marimon va conèixer aquella prostituta que suposadament li va girar el cervell? Va tenir aquesta noia cap culpa en el que va passar després? L'alarma social i buscar culpables fent cas de rumorologies s'ha fet tota la vida. Aquí tindrem una sorpresa, de seguida ho expliquem. També es va dir que Marimon va matar en revenja per un desengany amorós. Això es va comentar molt als funerals de les primeres 9 víctimes de Marimon dilluns 21 de maig, quan 8 taüts blancs i un de negre van ser duts al cementiri de Passanant. Segons els periodistes presents, els veïns deien que Marimon no era cap boig, sinó un home amargat per la malaltia i també pel rebuig de la noia a qui estimava. era precisament una de les seues víctimes, Marina Roca, de 20 anys, malferida a la cara i al tòrax de dos trets d'escopeta que li va engegar Marimon en l'últim episodi de la matança. El poble es deia que ell s'hi volia casar, però que ella no el va voler. Potser perquè Marimon estava malalt i no podia treballar ni tirar endavant una família? Hipòtesis i més hipòtesis, rumors i més rumors. L'única manera de saber què li havia passat pel cap era atrapar-lo en vida i que parlés. Com hem sentit, el metge de Passanant, el doctor Laporta, va reclamar a la Guàrdia Civil i al sometent que no matessin Marimon si el trobaven. Sobre això, Jordi Creus explica que hi havia tensions entre els diversos cossos armats que participaven en la persecució.
La Guàrdia Civil el volia detenir per fer cas al doctor Laporta, d'investigar la seva malaltia i a veure què es podia analitzar dels fets, i sembla ser que la versió dels sometents ja era de més visceral, no? de que se volien desfer i acabar ja amb la història, perquè la pressió popular que tenien a darrere ja era molt forta, no? Tothom estava atemorit, tothom. O sigui, no, aquí no, en una setmana no va haver vida.
Per por de que ell no tornés aquí al poble i vingués i els matés a tots, perquè és el que va dir: us tinc de matar a tots. You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
La Pobla de Ferran va ser un poble sense vida durant tota aquella setmana. Els veïns apenes gosaven sortir de casa. Els camps estaven pendents de segar. La gent tenia por de Marimon. Sense saber encara si havia fugit lluny, si s'havia suïcidat o si s'amagava ben a prop. Ell coneixia molt bé aquells topants i es podia bellugar dissimuladament per aquells camps d'espigues altes. Va ser una sorpresa on el van trobar.
No sabem quins plans tenien. Ja veus que dient que volia marxar cap a Barcelona, d'altres que volia marxar cap a França, d'altres que se'n volia anar cap a Targa. No sabem ben bé cap a quines intencions tenia, però el cas és que va marxar cap a la direcció cap allà, i el sometent, el poble, la pressió popular, que també van córrer molt de pressa a veure què passava, no? Van impedir una fugida més llarga. I el que va fer el Marimon va ser ocultar-se amb una carbonera o una petita quadra de pastors de la seva propietat, a just un quilòmetre, com a molt dos quilòmetres d'aquí al poble.
Marimon s'amagava molt a prop de casa. El van trobar al matí del diumenge 27 de maig de 1928, 8 dies després dels crims, just al davant d'una mena de barraca situada en terres propietat de la seva família. Sorprenent, perquè hem de suposar que ja l'havien buscat en un lloc tan obvi. No sabem si refiar-nos de la versió oficial del que va passar, tenint en compte les disputes entre la Guàrdia Civil i el sometent, i les ganes d'apuntar-se al triomf. Tal com ho va explicar la premsa, us ho expliquem. Per descomptat, el mèrit seria de les autoritats. En concret, del fiscal de l'Audiència de Tarragona, Gómez del Campillo, i del comandant de la Guàrdia Civil de Tarragona, López Criado. Convençuts finalment que Marimon es trobava en algun lloc prop de la Pobla, van decidir fer-hi una gran batuda. Van desplegar els seus homes en un ventall de 2 quilòmetres i a partir de les 7 del matí els van fer avançar. Aquest és el relat que en va fer després el cap de la Guàrdia Civil del destacament de Montblanc, Arturo Torres.
A las 8 de la mañana oí gritos que partían del sitio conocido por el Sors y que decían: «¡A él, a él!». Piqué inmediatamente espuelas a mi caballo y salí al galope con la pareja que iba conmigo. Al salir al campo, vi correr a una pareja de las mías y a 3 somatenistas que perseguían a un individuo que al parecer era el criminal que buscábamos y que a grandes saltos corría por la falda de un pequeño monte que hay entre Rocallaura y La Roca. El criminal se echó al suelo para ocultarse entre los altos tallos de un sembrado de avena. La Guardia Civil y los somatenistas le iban dando alcance, y apenas había entre ellos una distancia de 5 metros. Yo y mi escolta dimos un corto rodeo para cortarle la retirada. En el mismo instante en que llegaba al sitio donde se encontraba el asesino y me disponía a echarle encima mi caballo para capturarle vivo, sonó un disparo y el criminal cayó muerto. Marimón había intentado resistir y cuando se aprestaba a encañonar con su escopeta a los que le perseguían, el cabo del somatén del pueblo de Pira le hizo un disparo a quemarropa. Le entró el proyectil por el ojo izquierdo, con salida por la parte derecha de la región occipital.
Aquesta que hem sentit va ser la versió oficial, però també es va especular que Marimón dormia quan li van disparar. El grupet del sometent va explicar que Marimón jeia al camp de civada, que ells li van donar l'alto, però Marimón va fer el gest d'agafar l'escopeta que tenia al costat. Aleshores li van disparar 2 trets a la cara. El grup del sometent el formaven el caporal Josep Civit, Ramon Ametlla i Isidre Bonet. Els 2 primers eren de Pira i el 3er de Belltall. L'equip de crims ha pogut parlar amb un besnet d'Isidre Bonet. Adolf.
Si no ens penjarem una medalla que no ens correspon, va ser una mica de casualitat també les ganes de parlar amb la gent. De tornada de la Pobla de Ferran, pel mig de Belltall, ja a punt de tombar cap a la carretera, ens vam trobar un veí que estava fent feines a la porta de casa seva. Va ser ell qui ens va preguntar si havíem anat a la Pobla pels crims del Marimón. I vam entaular conversa, nosaltres encara a la nostra unitat mòbil, que conduïa el Martí Cuní, el nostre tècnic, i va ser ell el veí qui ens va dir que el seu besavi era un dels que va matar Marimón. Naturalment li vam demanar que això ens ho havia d'explicar. Vam aparcar el cotxe i el Martí va treure els estris de gravació.
Com es diu vostè?
Antoni Maria Bonet.
Vostè és veí d'aquí de Belltall. Expliqui'ns la seva vinculació, la seva relació amb el crim del Marimón, de la Pobla de Ferran.
Pues el meu besavi era part del retén que el van trobar. Hi havia el cabo que era de Pira, l'altre no ho sé, però que el van trobar i el cabo li va dir, diu, Bonet, mata'l. I ell diu, jo no, jo si vols mata't tu, que ets el caporal. I llavors veu que ell va tirar i el va matar.
I sap algunes circumstàncies? És a dir, estava dormint el Marimón?
Sí, que es veu que sí, que estava ajagut en una pallissa o en una cabana, estava ajagut allí a terra.
I no li van donar opció, és a dir, que el van matar...
perquè ja segur, jo no t'ho puc assegurar.
A casa seva s'havien explicat
no,
coses?
La meva mare, me'n recordo que ella tenia 8 anys, perquè va fer el dia que va matar, el diumenge que següent, feia la primera comunió. I va anar, i era un avi, son pare, que no marxi, no sé què, i van anar cap allà, anar allà i va aixecar la manta i tot. Una cosa que ma mare feia bo, d'obrir portes i mirar d'això.
Hi ha una víctima indirecta, perquè van matar la seva padrina i el seu oncle, que voldria que a la Pobla de Ferran s'hi posés una placa per recordar-ho. Així com a veí de la comarca, o veí de prop, vostè li semblaria bé o més val no remenar-ho, de posar una placa allà?
No, sí que es pot posar. En el cor d'ells, sí, i tant. Sí, sí.
Molt bé, doncs gràcies, eh?
Crims, amb Carles Porta.
A Marimón li van disparar a boca de canó. La mort va ser instantània. Un dels trets li va entrar per un ull i li va sortir per l'occipital. L'altre li va entrar per una orella. A les butxaques, Marimón duia 34 cartutxos d'escopeta del calibre 12 i un del 16. També una ampolla plena d'aigua i un grapat d'ametlles, segurament el seu únic aliment aquella setmana. La premsa va assegurar que tenia l'escopeta muntada i un cordill lligat al gatell i tothom va suposar que Marimón havia decidit suïcidar-se si es veia perdut. Si era així, no li van donar temps de fer-ho. El criminal de la Pobla de Ferran va quedar estès entre les espigues molt a prop d'aquella barraqueta de la seva família. I ara ens guiem pel relat que fa Joan Maria Minguet a la revista digital de Belltall, en una sèrie de reportatges sobre l'anomenat Acte Sublim de Marimón. Per què Acte Sublim de Marimón? Haureu d'esperar una miqueta més per poder saber-ho. Ara retornem al 29 de maig, l'endemà de la mort del culpable.
Per avisar de la fi de Marimón, alguns homes van disparar els seus trabucs. Aviat van començar a repicar les campanes de Belltall i de seguida s'hi van afegir les de Passanant, Rocallaura, Nalec, Ciutadilla, Guimarà i tots els pobles de la contrada. Una riuada de gent va començar a omplir els camins per anar a la feixa de Cala Caterina, on jeia el cadàver del criminal. La feixa pertanyia al terme de Passanant, però estava més a prop de Belltall. Cap allà hi va anar també el Jaume de Cal Roseret, un veí de Belltall que llavors tenia només 10 anys. A Joan Maria Minguet Benet li va explicar que un detall d'una gran força dramàtica, d'aquells que esgarrifen. Entre els que volien veure el cadàver de Marimon hi havia el seu propi germà petit, el que ajudava a buscar-lo en companyia d'un gos. Quan va arribar al costat del cadàver, se li va tirar al damunt i li va començar a clavar cops mentre cridava desesperat que els havia arruïnat la vida a ell i a tota la família.
La Guàrdia Civil es va haver de posar ferma per contenir els veïns que no en tenien prou amb la mort del criminal i volien destrossar el cadàver. Finalment va arribar el jutge que va prendre declaració als tres membres del Somatén i també al pare i a un germà de Marimon. Després el jutge va ordenar l'aixecament del cadàver i el seu trasllat al cementiri. El trasllat es va fer en un carro custodiat per forces de la Guàrdia Civil de Cavalleria. A tota la comarca i més enllà, la mort de Marimon va ser rebuda com una gran alegria. La gent havia passat molta por i ara per fi podia respirar tranquil·la. Hi havia alegria barrejada amb indignació. Un periodista del diari La Voz va explicar el que va veure un cop hi va arribar.
Nos dirigimos al cementerio distante unos 200 metros de la población. El cementerio lo forma un cercado descubierto de unos 10 metros de fondo por 25 de ancho. En la puerta había más de 100 personas formando grupo que comentaban vivamente el fin trágico del asesino y esperaban turno para ver el cadáver, que estaba expuesto en el interior del cementerio. Una pareja de la Guardia Civil impedía que se acercara la gente. Unas 8 o 10 personas se hallaban junto a la verja de hierro que impedía el acceso al camposanto, fijándose con ávida curiosidad en los restos del criminal. Este se hallaba colocado encima de una mesa de madera, boca arriba y con los brazos caídos. El rostro lo tenía ensangrentado y en la frente se veían las huellas del fogonazo de un disparo hecho a quemarropa.
L'oficial Arturo Torres va decidir que unes parelles de la Guàrdia Civil vigilessin tota la nit al cementiri per por que algun veí indignat l'assaltés. Al matí de l'endemà dilluns, Marimon va ser enterrat en una part no consagrada del cementiri, però com que era tan petit, la seva tomba era a pocs metres de les seues víctimes. En les hores i dies següents, les dotzenes de guàrdies civils i els centenars de membres del Somatén van anar abandonant la Pobla i Passanant. Hi van quedar un caporal i 4 números per auxiliar el jutge de Montblanc, encarregat d'enllestir la instrucció del sumari. De mica en mica, la gent anava tornant a les seues ocupacions normals i el cas Marimon ja no era el tema únic de les converses. Val la pena rescatar un article publicat per Crònica Targarina que, amb una òptica moralista, recordava el rebombori generat pels crims del Marimon.
Per fi, amb la captura i mort de l'assassí de la Pobla de Ferran, afortunadament han acabat els comentaris que el seu fet luctuós va suscitar. Durant tots aquests dies passats, les tertúlies dels cafès, les converses de passeig i les xerrameques de les comares de carrer, tot ha convergit al voltant del succés ocorregut. Totes les converses, salvant poquíssimes i honroses excepcions, denotaven una tan marcada inclinació a la curiositat i fruïció de detalls dels assassinats que causava veritable repugnància. Ja es començava a respirar un ambient de morbositat tal que es feia difícilment suportable. Arreu no sentiu parlar del crim de Passanant, farcit de les més inversemblants invencions particulars i parodiat amb les expressions iròniques o facecioses.
Però les especulacions no es van aturar d'un dia per l'altre. Molta gent no podia o no volia creure que Marimon fos l'únic culpable de la matança. Calia, pel que sembla, un inductor. Encara millor, una inductora. La dona, ja se sap, ha tingut en la nostra tradició el paper d'esca del pecat, d'última culpable. Per això es va parlar tant d'una curandera a qui Marimon hauria acudit per trobar remei als dolors que li produïa el mal de pot. Tornem a la Crònica Targarina.
Si punició mereix l'assassí, moltes voltes per la seva ignorància, què no mereixerà qui amb tota la malícia li mena la mà? Han estat terribles les calamitats que han assotat el món promogudes per un que es diu mago, i més encara si és maga.
De la curandera se'n va parlar molt, però mai la van identificar ni trobar. Hi va haver moltes sospites, però que sapiguem, ningú es va atrevir a passar-hi comptes. Potser tenien por d'un mal d'ull, precisament. Però una prostituta semblava més dèbil i n'hi va haver una a qui li va tocar el rebre. Què va passar, Adolf?
El que va passar ho hem sabut per un article de la revista Urx de l'any 2006, on un filòleg, el Miquel Aguilar, va recollir els testimonis d'un targarí, el Jaume Aloi. Explica, efectivament, que algú més va rebre les culpes de Marimon. Va ser allò que s'anomenava una prostituta que el noi havia visitat a Targa. Diu Eloi que gent de Passanant i de la Pobla van anar-la a buscar, decidits a fer justícia, segons ells. Hi ha una pobra noia, que potser era la prostituta que havia atès Marimon, o potser no, però que en cap cas tenia culpa de res, la van apallissar. Dit com ho diu el Jaume Eloi, la van ataconar, li van fotre tacó. I la xiqueta va acabar marxant del poble.
Però també hi havia qui volia treure lliçons edificants del cas Marimon i criticava els que en aquells dies es van comportar amb una falta absoluta de pietat. Joan Maria Minguet ha rescatat una cobla escrita pel madrileny Luis de Tapia.
Un loco, una fiera, de humanos colmillos, mata a unas mujeres, mata a unos chiquillos. La fiera se oculta y sobre su traza van 2000 personas para darle caza. El acoso es fiero y allá, en su retiro, danle a quemarropa y en la frente un tiro. Con júbilo alegre, con ojos de lumbre, chilla ante el cadáver fiera muchedumbre. Después de enterrado, aún quiere la gente exhumar los restos del pobre demente. Y hacia el cementerio, la avalancha avanza vomitando injurias, pidiendo venganza. El suceso es triste, pues de mil maneras demuestra que todos somos algo fieras. Nos falta dulzura, nos sobra pasión, nos falta la escuela y el buen corazón. ¡Cuánto, cuánto loco, cuánto Marimón!
No sé per què, però em sona molt actual, això. Més escoles, demanava Luis de Tapia, poeta i humorista, que uns anys després seria parlamentari a les Corts Espanyoles i defensor de l'autonomia de Catalunya. Si ell demanava més educació, d'altres reclamaven més consultoris psiquiàtrics. Els diaris van publicar uns quants articles de fons que anaven més enllà dels detalls sobre els crims, la persecució i la fi del criminal. La qüestió a debat era què es podia fer per evitar que es repetissin casos semblants. En aquells temps, la psiquiatria era encara una disciplina incipient i algun dels seus pioners van intervenir per donar la seva opinió. És interessant la que aporta el psiquiatre César Juarros, un dels primers seguidors de Freud a Espanya.
Contra lo que el pueblo piensa, puede asegurarse que Marimón era un enfermo mental. Malo, espontáneamente malo, por gusto de serlo, no hay nadie. Conocer los orígenes del vicio, de la holgazanería, de la crueldad, es acercarse a su profilaxis. Marimón fue un enfermo diagnosticado tardíamente. No cabe hablar, por tanto, de castigo, sí de la necesidad de lograr una mayor cultura psiquiátrica médica como medio de hacer imposible tales tragedias.
Crims.
Recordeu que el metge de Passanant havia demanat que Marimón li perdonessin la vida. Però la pressió popular, indignada sobretot per la matança de criatures, volia sang. I aquesta pressió sembla que va ser decisiva perquè el sometent el matés. La Guàrdia Civil i el sometent se'n van anar. També els periodistes. Però la gent de la Pobla de Ferran es va quedar a casa seva. Almenys de moment. Quina vida podien tenir? 10 persones mortes, de les quals 8 criatures, en un poble de menys de 40 veïns. Un drama en totes i cadascuna de les 8 cases, inclosa la dels Marimón.
Sobre això en vam parlar llarga estona amb en Josep Canela. Recordem que ell va néixer el 1941 a la Pobla de Ferran, a la mateixa casa on 13 anys abans Marimón havia atacat amb una destral la seva padrina, que era la mare del seu pare, i una nena de casa dels veïns. El pare, traumatitzat pels crims, va morir quan el Josep tenia 6 anys. Se li van glaçar les sangs, ens explica ell. Josep Canela es va quedar a viure a la Pobla amb la seva mare fins que se'n van anar tots dos a Targa a començament dels anys 70. Però encara conserva la casa familiar i unes terres a la Pobla i hi va tot sovint. A la Pobla, doncs, Josep Canela hi va néixer i créixer, però era ja un poble tocat de mort, abandonat pels seus veïns.
Inclús els familiars del Marimón pues, van marxar Passanant, perquè, esclar, deia ser massa fort suportar que cada dia s'havien de trobar amb els veïns d'aquí del poble, deia ser un cop molt fort. I, bueno, i llavors pues, els altres, com que van perdre tot el poble, es pot dir tot el poble, va perdre algun familiar, tret d'un menys una casa, però les altres cases tothom va rebre, tothom va perdre, el qui no en va perdre un en va perdre dos i el que no en va perdre dos en va perdre tres.
La Pobla de Ferran semblava maleïda i amb el pas dels anys anava quedant gairebé deserta. Josep Canela recorda la casa dels Marimon tancada. La família se n'havia anat a viure passant. Però allà també van anar-hi a viure algunes de les famílies que havien perdut els seus fills a mans de Marimon. I això va donar peu a situacions molt dures.
Era concretament l'Antoni Vilaró que li va matar tres fills i precisament al moment que ell va anar a buscar la carn allí a la carnisseria i llavors va dir, corre, 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 diu, despatxa'm aviat la carn, diu que no vingués la mare del Marimon i me trobés aquí. I coses de la vida, que en aquell moment entre la mare del Marimon i es troben amb l'Antoni Vilaró. Imagini's el contacte que... I llavors, clar, l'Antònia Vilaró es va posar les mans al cap i llavors diu, mare del Marimon, la mare del Marimon, la mare del Marimon. I llavors, clar, la mare del Marimon diu, oh, diu, jo no he fet res, puc anar amb la cara amenanta, però escolti, esclar, amb ella li fe poc temps que el seu fill li havia mort tots tres fills que tenia. Imagini's com havia d'estar l'Antònia Vilaró.
El pobre Josep Canela no parava d'emocionar-se mentre ens explicava aquests fets. Pensa, Josep Canela, que els Marimon també són víctimes d'aquells crims? Escoltem la seva resposta.
Ells són víctimes i nosaltres pues, som els que han patit pues, les conseqüències, clar. Ells, al millor, clar, no sabien res que ell volia fer això, no tenien cap culpa. La culpa, a la millor, la va tindre aquesta vident de Tàrrega que li va dir que aquí a la Pobla hi havia una persona que li tenia posat el mal d'ull i que no li va dir qui era. I llavors, clar, al no dir-li qui era, pues, llavors no, ell no va saber, perquè si li hagués dit una persona sola, veré mort amb aquell i estava acabat. Però al no dir-li qui era, pues, dir, bueno, començaré pels més petits i acabaré pels més grans i acabarem tot el poble, i me'ls mataré a tots.
El nom de la Pobla de Ferran està lligat a aquell crim, un dels pitjors de la història de Catalunya i d'Espanya. El record no es va perdre mai del tot, tampoc en aquelles dècades en què els mitjans de comunicació no en parlaven. L'exemple és l'historiador Jordi Creus.
El primer cop que vaig sentir de parlar d'aquest cas, ja jo devia tindre 20 anys i curiosament, a veure, Passanant és una població petita, però les seves festes majors són molt populars i molt famoses. I va ser un dia que vaig venir a festa major aquí, no sabia absolutament res i bé, vaig sentir parlar d'aquest cas, vaig sentir parlar de que un mateix home del poble va liquidar en un dia doncs 10 persones, no? I entre ells la majoria canalla. Això em va impactar, però bueno, ja no vaig pensar res més. Fins 20 anys després, que ja estava fent un treball d'història, de recuperació també d'informació, mirant la premsa, i em vaig topar doncs, amb la notícia aquesta, i llavors vaig relacionar el que m'havien explicat amb el fet aquest de trobar la notícia aquesta. I clar, vaig començar a sentir curiositat, vaig proposar esbrinar a veure què havia passat.
Han passat més de 90 anys d'aquells crims que amb la mort d'una dotzena de persones, la majoria infants, va acabar de retruc amb la vida del poble. De tant dolor, la Pobla de Ferran es va anar quedant deserta. Josep Canela va ser l'últim que en va marxar.
Va quedar tot destrossat, i a mesura que va passar el temps, ara va marxar un, ara va marxar un altre, ara va marxar un altre, i en un poble de 7 cases, pues que ara marxi un, ara marxi un altre, pues va quedant pues, que al final només va quedar una casa. I al final aquella casa pues, també va haver de marxar, que eren altres.
Però avui, Adolf, la Pobla de Ferran ja no és un poble mort.
No, quan nosaltres hi vam anar vam trobar alguns veïns. Josep Canela ens va explicar que només en una casa hi viuen tot l'any i que les altres són segones residències que han estat completament renovades els últims anys. Però continua sent un sol carrer de cases de pedra amb vistes prou boniques als camps i boscos dels voltants. Som a la ruta del Cister, segons ens recorda l'entrada del poble, un cartell bastant descolorit. A menys que et sugestionis, a menys que hi vagis per aquest motiu, res no recorda aquell acte horrible de Marimon. Horrible per tothom, per tothom menys per a Salvador Dalí, que el va qualificar de sublim. Ho va fer en una carta al seu amic de la Residència d'Estudiantes de Madrid, Pepín Bello. Dalí era a l'Empordà, Bello a Sevilla, i ja us avisem que la carta, que està datada el 3 de novembre de 1928, és com a mínim xocant, fins i tot repugnant. Dalí va escriure això al seu amic.
Habrás visto el sublime acto de Marimón. Fíjate. Nada más bajo el punto de vista moral, dejando aparte su enorme trascendencia poética, lo limpio y excepcional que resulta la actitud de ese hombre, al lado del grosero e inmundo sentido maternal de las madres berreando porque les han matado a sus hijitos, etcétera, etcétera. Así piensa muy poca gente. Todos los artistas y literatos, los mejores, les cae la baba delante del amor maternal. Y no comprenden la excepcional y extraordinaria trascendencia de los crímenes de Marimón.
Genis. 90 anys després, no podem saber del cert què va impulsar Marimón a matar 8 criatures i 4 dones. Una curandera va fer creure a Josep Marimón que algú de la Pobla de Ferran li havia fet un mal d'ull? Va embogir a causa dels dolors que sentia com a conseqüència del mal de pot? Va actuar per venjança, humiliat perquè el tractaven de gandul i se'n reien de la seva gepa, de la seva coixesa i de la seva mà agarrotada? Per què matem? Quina pregunta més difícil de respondre, no? Fins aquí el cas dels crims de la Pobla de Ferran, que ens va suggerir el Roger Mas. A ell també la trau la foscor. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims.
Qui cavalca que deshora aquesta nit?
Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Adolf Beltrán. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
No el veus, pare, que mira fi a fi. El rei dels verns amb corona i mantell.
És la boira que es mou com un ocell. Vine, petit, va córrer, vine amb mi. Quins jocs bonics farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan niu en un lloc on tot hora és estiu.
Pare, que no sents el rei dels verns que em promet murmurant somnis eterns. Tranquil, fill meu, són les fulles que el vent fa xiular i n'arrenca aquest lament. No vols acompanyar-me, bon minyó? Més filles et tindran adoració. Elles que guien la dansa de nit et braçaran amb cançons fins al llit. Pare, pare meu, no les veus, no. Les 7 filles del rei en la foscor. Fill meu, el que jo veig ben clar són els vims que la lluna fa brillar. T'estimo, ta bellesa em té cor pres. Si no vols fer-me cas, vindràs amb pes. Ara que ve amb la seva mà espectral el rei dels verns m'atrapa, m'ha fet mal.
El pare i el cavall tot estremit gemega entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba a port entre els seus braços l'infant.
Pare, pare meu, no les veus, no. Les 7 filles del rei en la foscor.
Fill meu, el que jo veig ben clar són els vins que la lluna
fa brillar.
T'estimo, ta bellesa em té cor pres. Si no vols fer-me cas, vindràs amb pes. Ara que ve amb la seva mà espectral, el rei dels verns m'atrapa, m'ha fet mal. El pare i el cavall tot estremit gemec entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba a port, entre els seus braços l'infant.